Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Gemma Bonet. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reprendrà aquest dilluns la seva activitat després d'haver estat un mes de baixa per una infecció. Illa obrirà la seva jornada amb un discurs institucional a les 8 del matí i després firmarà un acord amb l'Església perquè cedeixi al govern la gestió d'immobles per fer habitatge social. Salvador Illa va aturar en sec la seva activitat el 17 de gener a causa d'un fort dolor que li va provocar que l'ingressessin a l'UCI. Li van diagnosticar una osteomielitis púbica. Més notícies amb en Nando Sanoguera.
Aquest dilluns els metges catalans fan vaga i també protestaran divendres. Rebutgen l'Estatut Marc que ha pactat el Ministeri de Sanitat amb els sindicats majoritaris i exigeixen una taula de negociació pròpia. Argumenten que la seva realitat laboral és diferent de la d'altres professionals del sector i, per exemple, amb les guàrdies. Ho explica Jordi Aparicio, metge de família al CAP Sant Llàtzer de Terrassa i membre de Metges de Catalunya a Trescat Info.
Som l'únic estament de la sanitat que ens fan tenir jornades de fins a 48 hores i guàrdies segons el requeriment del servei de 24 hores seguides. En els altres estaments dels sanitaris, aquestes guàrdies i aquestes jornades de 24 hores no són obligatòries ni les han de fer.
El vent es tornarà a reforçar en les pròximes hores a la comarca de l'Anoia, l'Alt Penedès i també el Baix Penedès. Al matí s'hi afegiran altres comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona. Aquest diumenge s'ha reobert el trànsit l'autopista AP7, que ha estat tallada 35 hores en sentit nord a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per l'accident d'un camió. També s'ha aixecat la prohibició de circulació de camions de gran tonatge i Renfe ha restablert el servei de llarga i mitjana distància.
El primer ministre britànic, Keir Starmer, demanarà més poder al Parlament per regular l'accés als menors a internet. El cap del govern laborista vol tirar endavant una legislació per prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys, com ja s'està preparant a Grècia, Eslovènia o Espanya. Starmer ha emès un comunicat aquesta nit en què explica que necessita agilitat per aprovar futures restriccions cada vegada que evolucionen les tecnologies i tem que les tramitacions parlamentàries puguin dilatar massa el temps que necessita.
Vespre s'ha fet l'última funció del musical L'amor venia amb taxi, un homenatge al Teatre d'Aficionats de Catalunya. L'obra ha estat 5 mesos en cartell i l'han vist uns 90.000 espectadors. Després d'aquest comiat, ara el grup se centrarà a preparar un nou espectacle que s'estrenarà a Pamplona el mes de juny. Es dirà Le cousin de mes cousin i el director de La Cubana, Jordi Milán, diu que és una obra humorística amb els ingredients habituals de la companyia.
Un vodevil culinari, un... jo què sé, és una cosa molt rara. Una cosa molt rara, molt divertida, però que en realitat l'estrenarem fora de Catalunya. Com hem acabat això al Romeu, ho farem fora de Catalunya, farem tota la gira per tot Espanya, que durarà, com a durar dos anys i mig, i al final es farà aquí a Barcelona una altra vegada, però en català.
Encara no se sap en quin teatre de Barcelona es podrà veure aquest nou espectacle de La Cubana. Els esports, Marc Andrés.
Aquest dilluns es tanca la 24a jornada de primera divisió amb el derbi entre Girona i Barça a Montilivi. El partit començarà a les 9 del vespre des d'una hora abans a la sintonia de la TDT de Catalunya Ràdio. Els blaugranes tindran Rafinha disponible, però estaran sense Rashford, mentre els gironins no podran comptar amb Unai ni Àlex Moreno, però tindran la novetat del nou porter Rubén Blanco. Jugats aquest diumenge a primera divisió, Oviedo 1, Atlètic Club 2, Rayo Vallecano 3, Atlètic de Madrid 0, Llevant 0, València 2 i Mallorca 1, Betis 2. En bàsquet, triple derbi català aquest diumenge a la Lliga CB, Barça 97, Manresa 60, en un partit on el jugador de 16 anys Nicola Kusturica s'ha convertit en el jugador més jove de la història del Barça en anotar una cistella a la Lliga. També aquest diumenge, Lleida 81, Girona 93 i a la Lliga Femenina Unigirona 88, Cadí la Seu 64. Als Jocs Olímpics d'hivern, aquest dilluns a les 10 del matí, el català Quim Salarich comença la seva participació a Milà Cortina d'Ampezzo. Ho farà a la primera mànega de l'eslàlom d'esquí alpí, mentre la segona mànega serà a 2:15. Mentrestant, aquest diumenge, la catalana Nora Cornell ha estat 19a a la classificació de l'Slopestyle Snowboard i ha quedat fora de la final, tot això al mateix dia que el noruec Klebu s'ha convertit amb 9 ors en l'esportista amb més medalles d'or en uns Jocs d'hivern.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Algú sap que som aquí?
Una de les pel·lícules més esperades del moment. La història dels nou excursionistes que van morir fa 25 anys en un dels pitjors temporals que recorden el Pirineu.
Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandreu.
Des de Camprodon, en directe, amb els protagonistes de la pel·lícula i amb els supervivents d'aquella tragèdia.
Nosaltres no pararem fins que no els trobem.
Álvaro Cervantes, Bruna Cosí, Marc Martínez. Aquest dilluns en directe, a les 4 de la tarda, preestrena de Balandrau.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I esteu tots convidats.
Amb Francesc Garriga.
Pugem al Balandrau.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Comença una nova setmana pels ignorants i no puc deixar de pensar en tot el que vaig viure i vaig veure divendres a Tarragona durant la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. En les converses que vaig mantenir amb alguns de vosaltres, que vau venir al Mercat Central de Tarragona, les vostres salutacions i les vostres paraules que en van corroborar que tenim una gran família i que encara sou molts els que escolteu i no truqueu. He perdut el compte de les vegades que vaig dir oient per oient, doncs va, vinga, espero la teva trucada, doncs va, i per què no truqueu? I potser per donar-me peixet em vau dir que sí, que em trucareu, perquè moltes vegades teniu moltes coses a dir. Doncs ja us espero. De Tarragona m'emporto les vostres paraules, una visita del meu nebot mentre feia el programa, la pluja que no em va deixar en tot el camí d'anada i tornada, una botifarrador del Vicenç de Verdolet Canceladés, que està deliciosa i ja he compartit a casa, tal com em vas demanar, unes mandarines de Xerta de les noies que despatxaven el gustum orgànic que són mel a la boca, i per acabar-ho d'adobar, un oient que em va voler convidar al tallat, sí o sí, que vaig fer en acabar. Ha estat un cap de setmana d'aigua, de vent, que després m'he trobat a l'Empordà, de tastar el mar a la boca, amb garoines a Palafrugell, de bullir uns cargolins de mar amb llorer, de tastar els bunyols de Quaresma de Can Serra, que ja ploro perquè només en deuen quedar dos per demà, si és que quan arribo a casa encara en queden dos. I també ha estat un cap de setmana de conèixer un nou membre de la família empordanesa que tinc, un gosset diminut, un tèquel, que es diu Fuet, i que avui sí o sí he hagut d'anar a veure per acontentar, bàsicament, la meva filla. Després, quan venia cap a treballar, una furgoneta blanca de Mèmora m'ha fet baixar de cop del cel on estava, a terra, ha entrat per la rampa de l'Hospital Clínic i he pensat que algú havia volat més enllà. I el vostre diumenge, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Què tal? Bona nit. Són les 12 i pràcticament 10 minuts. Arrenquem una nova setmana aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio i avui la primera marca el 93-201-7474 és la Carmen des de Sant Feliu de Guíxols. Bona nit.
Ai, bona nit als ignorants.
Què tal? Com estàs?
Bé, bueno, m'ha agradat molt l'explicació que has fet de les teves aventures de cap de setmana. Escolta, Marta, digues. Jo volia comentar, o més que comentar, compartir amb els ignorants, i avui els ha passat els que érem a Barcelona aquest matí.
A veure.
La mala organització, ens sembla, de tot el dematí, que de 8, fins, ens sembla, fins a la 1 o les 2, no hem pogut accedir de la part mitja de Francesc Macià, no hem pogut accedir a l'estació d'autobusos de l'estació del Nord, perquè estava tot tancat per causa de la cursa, que està
sí,
molt bé.
Sí.
Però, bueno, amb el taxi que ens ha agafat, havíem de venir a Sant Feliu per una situació familiar, teníem els bitllets, ho teníem tot, i el taxista ens ha dit que no arribaríem a l'estació del Nord, que estava tot tancat. I llavors hem pensat que si no arribàvem a l'estació del Nord, tampoc els busos habituals que surten a l'horari previst sortirien. Però qual cosa, no hem pogut agafar el bus, hem quedat penjats i, bueno, ja hem arribat a la tarda, però no era... Em sembla que per moltes curses que es facin o activitats que es facin, s'ha de pensar que la ciutat no pot parar-se d'aquesta manera.
Clar.
Almenys la part central d'aquest tros de Barcelona era inaccessible a no ser que anessis a peu o metro, però els que tenim una edat ja és una mica més
difícil. Clar, volíeu agafar un taxi i el taxista no us ha portat per cap via alternativa, veig, eh?
No, ho ha mirat i no hi havia cap manera. I diu, és que, a part que no podrem arribar a l'estació de busos, si no podem arribar vol dir que tampoc surten. Esclar, vull dir, bueno, conclusió, que m'agradaria saber si algú, algun any ignorant o algun altre moment, algú li ha passat el mateix que nosaltres, i també fer un crit a l'organització d'aquestes trobades i coses esportives, que molt bé que es facin, però que no s'aturi tot un dematí a la ciutat, perquè hi ha gent que necessitem moure'ns.
Que sí, que sí.
Només era això.
Molt bé, Carmen, i heu perdut, i dedueixo que heu perdut els diners del bitllet, no?
Això, sí, és clar. Sí que és una cosa que hem perdut els diners del bitllet, però l'angoixa és que havíem de ser una hora
i
no hi ha pogut ser-hi. I no ha pogut ser-hi quan tot estava ben organitzat. Llavors,
sí.
És qüestió de que organitzin d'una altra manera les activitats lúdiques i esportives els diumenges. Res més que això.
Molt bé, Carmen, moltes gràcies per compartir-ho.
Gràcies pel programa, Marta, i a tots els ignorants, bona nit a tots.
Bona nit, adéu-siau.
Adéu.
La Montserrat des de Mataró, bona nit.
Hola, bona nit, avui sí, faig la pregunta.
Avui sí.
Una pregunta molt curta, i a veure si algú ens ho pot dir, sobretot a TV3.
Uh-huh.
Jo pregunto, per què TV3 fa un programa el diumenge que es diu 30 minuts... i en dura gairebé 60, no ben bé, però 50 i algun. Aleshores, per què se'n diu 30 minuts?
Sí, senyora.
Eh?
Abans durava 30 minuts, eh?
Oh, precisament,
sí.
Perquè abans els durava.
Sí.
Aleshores, si ara en dura més no passa res, però...
I ara en dura gairebé 60, no dius?
No costa gaire res, però en comptes de 30 minuts, 50 minuts. Bueno, facin el com vulguin. Però,
sí. però mira, manté el nom de 30 minuts i no són 30 minuts, està clar.
Ah, això mateix,
sí,
ja
sí.
T'ho explicaran.
Molt bé,
eh?
Doncs a veure, sí, senyora. Moltes gràcies.
Vinga,
adéu, bona setmana. Adéu. La Carme des de Sant Pere de Ribes, bona nit.
Hola, bona nit, Marta, què tal?
Molt bé, i tu?
Bé. Felicitats pel dia de la ràdio, eh?
Gràcies,
sense
sí.
La ràdio...
Oh, no, què faríem?
No,
què faríem?
Oh, calla, i tant, ja ho pots ben dir, mira, escolta una cosa, que tinc curiositat, perquè estic una mica enfadada amb això dels Premis Gaudí d'aquest any, i bueno, de l'any passat també, i això, però sobretot d'aquest any, i pregunto, qui fa les votacions, per exemple, amb la millor actriu, el millor productor, la millor música, i tot això... Qui fa les votacions? Què és, un jurat o és públic? Vull dir, que no sé com va això. Perquè estic molt enfadada aquest any, Marta.
Per algun premi en concret?
Sí, el que s'ha parlat tant. Dona, el del Mario Casas.
En lloc
Mario
del Sergi
Casas.
López, no?
Home. Aquest any és que encara estic indignada avui. Va ser una humillació. Va ser una humillació donar-li el premi amb el Casas i no amb el Sergi López. Després de que la pel·lícula va estar nominada i va estar premiada 6 o 7 vegades, no recordo exactament. I això, bueno, és que em vaig quedar més glaçada que el Sergi López, quan ho van dir.
Bueno, sí, crec que sí, perquè jo crec que ell ja feia cara de una altra vegada no me'l donaran.
Home, 9 anys, que ja, quedar als Premis Gaudí i no li donen el premi. Home, no sóc família, del Sergi López. Que
és que és igual, ni que ho fos, només faltaria, Té tot el dret.
Sant Pere de Ribes i Vilanova estem junts, però no. Però és que l'admiro molt i aquesta pel·lícula va ser, bueno, Cirat va ser una pel·lícula que la fa una interpretació genial, i vaig trobar, és que a mi com que el Casas no m'agrada gens, que el trobo un actor sense sang, així mateix ho dic, sí, un insípid, inadoro, insaboro, tu. Sí, ja pots riure.
Ara m'has fet gràcia, Carme. Sí, sí. Doncs escolta'm, com diuen els castellans, para gustos colores, però sí, sí.
Exacte. Sí, sí. Bueno, doncs, pues, a veure, qui vota això? I a veure si hi ha algú que m'ho diu.
Sí, d'acord. A veure si t'ho expliquen, si no, ja t'ho explicarem. Però sí, a veure si algun ignorant no ho sap explicar.
Sí, a veure si em marxa la ràbia de sobre.
Doncs
tu.
No, la ràbia no va bé mai, Està bé dir-ho per antena per treure la ràbia de sobre. Moltes gràcies, guapa. Carme. Que vagi molt bé.
Bona nit.
Comencem forts, amb dues queixes i una pregunta del perquè del 30 minuts i no dura 30 minuts. Aquestes han estat les primeres trucades de tres dones avui a la nit dels ignorants, que és el telèfon del directe, el 93-207-474. Però, com sabeu, també tenim el WhatsApp del programa, que és el 667-220-148, i avui hi hem trobat una altra queixa, allò que a vegades diu l'Aina, no, la nit dels enfadats, doncs avui comencem una mica així enfadats, i hem trobat una altra queixa de la Montse des de l'Empordà.
Aquest missatge és pel regent de Protecció Civil. Jo visc a l'Empordà, soc de l'Empordà, i fa de tota la vida que els meus fills han anat a l'escola amb vent de la tramuntana, amb vent de més de 100 km per hora, sisplau, no feu-me el ridícul. Dediqueu-vos a una altra cosa, però ara ens heu d'ensenyar a la gent de l'Empordà què hem de fer. Que em bufa la tramuntana.
S'ha quedat la Montse, però és que ho ha dit de dintre, li ha sortit del cor. Jo que he estat aquest cap de setmana també per allà dalt, Montse, el comentari a tot arreu era el mateix. Diumenge al matí va fer molt més vent a l'Empordà que no pas el dia que van decretar l'alerta, és veritat. A veure si algú s'afegeix a aquest comentari de la Montse. Després, la setmana passada, la nit de dijous a divendres, la Gala i l'Eudald del programa Love Dicat ens feien aquesta pregunta.
Hola, Marta, som la Gala.
I l'Eudald.
I som fidels oients de la nit dels ignorants.
I avui a redacció ens ha sortit un dubte, perquè avui és dijous gras, nosaltres hem menjat botifarra d'ou.
I hem pensat que no sabíem d'on venia l'origen de començar a menjar botifarra d'ou, les truites que es mengen sempre per dijous llarder, que és com li dic jo. Bueno.
A veure si algun ignorant ens pot donar resposta. Bona nit.
Bona nit.
Doncs va, Gala i Eudald de Love Dicat. En Jordi, des de Castellví de Rosanes, explica que el dijous gras és el dijous abans del dimecres de cendra, és a dir, l'inici de la quaresma, un període tradicionalment marcat pel dejuni i l'abstinència de carns i greixos. Diu, abans d'entrar en aquest temps de privacions, la gent aprofitava per menjar bé i de manera contundent, especialment aliments grassos i energètics. Per això, el dijous gras simbolitza l'inici del carnaval, l'últim gran àpat abans de les restriccions quaresmals, una jornada de disbauxa i d'accés gastronòmic. I en Jordi diu que per què es menja botifarra d'ou? Dius, la botifarra d'ou té un origen molt pràctic. Durant l'hivern, gener-febrer, es feia la matança del porc. Calia aprofitar totes les parts de l'animal. Els ous s'afegien perquè eren abundants en aquesta època i ajudaven a lligar i a enriquir l'embotit. A més, els ous també quedarien prohibits durant la quaresma, així que tenia tot el sentit consumir-los abans. Per tant, amb aquesta llarga explicació del Jordi des de Castellví de Rosanes, espero que els nostres companys de Loft Dicat doncs hagin quedat convençuts de totes aquestes explicacions. La Isabel, des de Sabadell, diu, a l'últim programa una senyora demanava les diferències entre m'explico i m'entens. No sé si hi ha una norma establerta, però el meu pare, que era comercial, venedor, que se'n deia aleshores, em va dir que, quan jo era molt joveneta, no diguis mai al teu interlocutor no m'has entès, digue-li no m'he explicat bé, per educació, i així no tractes a l'altra persona de tonto. Diu, he de dir que ho recordo molt perquè tant la meva cap com la meva companya sempre em diuen no m'entens, i clar, Doncs ho té claríssim. Després, en Joan, des de Lleida, ens diu: acabo de llegir una notícia molt impactant i volia saber si és certa o no. Al poble de Monistrol de Calders volen fer el primer cementiri d'Europa de xinesos amb 80.000 tombes. Diu en Joan, més o menys com el de Montjuïc. Algun oient d'aquesta població o dels pobles propers o que tingui informació per ampliar aquesta notícia? I en Rafa també ens demana per què es diu fer una cosa al Bany Maria. Diu, per què té aquest nom propi? D'on ve? Tot això són els missatges que vosaltres avui ens heu deixat al WhatsApp de la Nit dels Ignorants, al 667-220-148, i ara, si voleu, doncs el 93-201-7474, que veig a l'Aina, que està feinejant ja amb alguna trucada, perquè si no tenim una conversa molt bonica que us oferirem a continuació amb un gran, gran home de teatre, però abans, la Maria Rosa, que ens truca al 93-201-7474 des de les Corts. Bona nit, Maria Rosa.
Bona nit, jo no tinc cap queixa.
Ah, molt bé.
Em podria dir una, però ho deixaré per un altre dia.
Per un altre dia, molt bé. Avui ja n'hem tingut.
Evidentment. Mira, la meva pregunta, perquè avui hi he estat amb el grup d'amics que tinc,
sí,
hem filosofat una mica.
Ai, que bé, Maria Rosa, que bé filosofar amb els amics.
Llavors, hi ha una frase d'un filòsof, que no recordo el nom, que senzillament va dir: néixer per morir no té sentit. Aviam si hi ha algun ignorant que ens podria dir qui va ser.
Perfecte. Néixer per morir no té sentit. És aquesta,
correcte,
eh?
Correcte.
Molt bé.
Llavors,
anàveu forts avui amb el grup d'amics, parlant d'aquests temes, trobo.
Bueno, i molts altres,
i molts
mare
altres.
Meva. I jo m'ho passo molt bé.
Ai, que bé.
Llavors, permetem si tinc temps.
Digues.
La setmana que ve començarà la Quaresma, dimecres de cendra. Quan jo era joveneta, hi havia el costum, el que es deia el dimecres de cendra, enterrar la sardina.
Sí.
Bé, la meva mare ens comprava una arengada, una pel meu germà, una altra per mi. Ens la lligava amb una canya, li posava un vestidet de paper,
sí, és
i
veritat,
ens n'anàvem amb un lluïc a enterrar la sardina.
Sí, senyora. No, no, perquè jo també tinc aquest record més llunyà, però també el tinc, també el tinc. Sí, ho havia vist pel carrer, això.
Escolta, que era molt bonic i molt divertit.
I ara s'enterra la sardina també, ara? Això es fa, ara?
Mare meva, jo fa molts anys que no ho recordo.
No.
A veure, jo t'estic parlant, vaig néixer l'any 46, probablement era cap als anys 50.
Sí, sí.
Era, a veure, a nosaltres, com a canalla, ens feia molta gràcia.
Clar.
Perquè sortíem del col·legi a la tarda
i anàveu a enterrar la sardina,
cap
clar,
amb un lluït.
Sí, sí. Ara, em sembla que això ara ja no es porta d'enterrar la sardina.
No.
Però vaja, igual hi ha alguna escola que ho fa, vés a saber, no ho sé, o algú que té fills o nets que ho fan.
Jo ho dubto molt, perquè només et diré una cosa. Jo vaig anar a una escola de monges i el tema d'enterrar la sardina i anar a Montjuïc, en aquest cas, que, bueno, que jo no deia res perquè per les monges això era una blasfèmia. Religió catòlica, apostòlica, romana. Amb tots els respectes.
Sí, sí.
Molt
bé, Maria Rosa.
Però és el que hi ha.
Sí.
Aviam si hi ha algun ignorant de més o menys de la meva edat que recorda això.
Molt bé. Perfecte. Doncs esperem més trucades. Gràcies, Maria Rosa.
Una abraçada molt forta per tothom.
Igualment, bona nit.
Bona nit.
La Carmen és del Guinardó, Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, era per dir que això que parlen del dia de la ràdio, jo tinc el carnet de soci de Ràdio Barcelona, EAJ1, de l'any 1934 a 1935.
Mare meva!
Anàvem fent festa al carrer Cas, fent festes els dissabtes o diumenge, no sé, bueno, no me'n recordo dir. Però hi havia en Paresqui, saps? I a l'esquera, oi, en Paresqui?
Sí.
Amb el seu nino Emilio, i feien festa pels nens, no?
I anàveu allà. Mare meva, si em fa d'anys, això, Carmen. Fa molts anys, això. Però ja ho sabem, ja ho sabem.
Del 34 al 35.
Imagina't.
Bueno, escolta, és que jo ja tinc 100 anys, ja.
Sí, ja ho sé. A punt de fer-ne 101, eh que sí?
Sí, el febrer faig els 101.
Per això
sí,
dic, a punt.
Sí, arribo.
Segur que sí, segur. Carmen, una abraçada.
Igualment.
Adéu.
Gràcies molt.
Bona nit, adéu. La Teresa d'Encamp, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal?
Estic una miqueta parada perquè jo no t'he telefonat mai amb tu, Marta.
I avui t'has decidit, que... així m'agrada, dona.
No. Estic molt espantada.
Per què espantada, dona? Per què?
Perquè després de tants anys, jo soc de les primeres oients del Cori.
Imagina't, i no has trucat mai?
Sí, amb el Xavier, moltes vegades.
Ah, amb mi no havies trucat mai encara.
No.
Ah, doncs
perquè
mira.
Perquè quan em van dir que això del Xavier em vaig quedar una miqueta descol·locada.
Bueno, ja m'ho penso, clar. Clar, i tant,
avui,
i tant.
Avui passo un dia dolent perquè una meva alumna del camp també m'ha dit que tenia una cosa d'aquestes.
Noia,
la vida va com va.
Sí, la vida va com
va. A veure, Marta, digues. Jo m'ha passat un fet a casa meva i m'he quedat amb les samarretes dels pijames, però de pantalons no me n'ha quedat cap.
Com? Què ha passat?
Bueno, se m'ho han emportat.
Se t'ho han emportat?
Sí, la noia que tenia les claus de casa meva, com que jo no hi era sempre, doncs sí, va pujar a netejar, però va netejar els armaris.
Ai.
Noia, la vida...
Ja?
No s'hi pot fer res amb això, no s'hi pot fer res.
I només es van portar les parts de baix?
Sí.
Les de dalt no?
No, s'hi va deixar sense res. De jerseis i bruses...
Mare meva, m'estàs dient que la persona que treballava per tu, diguéssim,
sí,
que
sí,
t'ho
sí,
ha pres tot...
Però jo vaig tenir un problema aquest estiu. I jo les claus els hi vaig donar perquè les guardés, per si un dia passava alguna cosa.
Ja.
Clar, allà dalt i aquí baix, això era impossible. I llavors, un dia, aquest estiu, em va passar un accident dormint. I quan la meva germana va veure que jo no contestava cap telèfon, va dir, li ha passat alguna cosa, telefonem a aquesta noia que ens vingui a obrir el pis.
Clar.
I efectivament, cap de dos dies, no, un dia i mig, vam pujar. Jo estava a terra.
Que havies caigut.
No vaig caure, ja va caure tot el llit. I clar, la primera nit, molt dolenta, la vaig quedar passant traient coses del llit. Però un dia, esclar, el meu germà no ho sabrà.
Clar.
I això ja ha passat, i això ja no té història. Llavors jo, ell aquell dia em va tornar les meves claus. I jo vaig pensar, bueno, si te les torna ja és molt. Però, no ho sé. Quan jo vaig estar bé que vaig sortir, ella va tornar a casa meva.
I s'ho van portar tot.
Bueno, és que ja no se'n podien portar gaire més, eh? Se'n va portar bolsos molt macos, menys els que són de marca. Aquests no, perquè necessiten la factura. No es poden vendre... Això ha passat amb molta gent, eh? Amb molta gent. Però jo penso com aprofito aquestes jaquetes, que són totes noves. Com les aprofito, quins pantalons em poden fer. Però m'ha dit algú que sí, que hi ha llocs que ho fan, això, però esclar, ningú sap res. I penso que com que tenim tants bons ignorants...
Oh, i tant.
Serà molt conduat que ho senti.
Qui tu vols saber passada... qui et pot fer les parts de baix que t'han pres, diguéssim.
Bueno, és que penso que ja n'hi ha de fetes. Marta, això és el que jo sento dir, però ja. Tampoc ho puc dir-ho. Perquè si ho sapigués ja hi seria.
Ja.
Perquè fan falta...
Déu-n'hi-do.
Em fa falta els pijames, em fa falta els pantalons, els jerseis, em fa falta tot. Però bueno,
que m'ha anat a casa meva. I saps què penso? Que sort que ho hem agafat a temps.
Sí, sí, i que tu estàs bé, no? Això també?
Sí, no, no, jo sí que estic... Bueno, ja som molt gran, però bueno, vaig tirant.
Sí, sí.
Vaig tirant. Escolta, vull donar records als oients que em coneixen molt. El Joan de... Ai, no sé si es diu Joan. Mira, jo diré aquell senyor del Ritz.
El Joan de Vallcarca, sí, sí.
El Joan de Vallcarca.
Sí, sí.
Ell ja m'entén, ja m'entén. I després el doctor de Sabadell, no era?
Sí, és l'Eduard.
L'Eduard, oh, fantàstic, fantàstic. Allò que vas explicar el dia de la Maria Rosa,
sí,
de Sant Cugat,
sí,
jo la vaig conèixer, aquesta senyora, eh?
Tu vas conèixer la Maria Rosa. La Maria Rosa és un oient, sí.
Sí, no, 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 aquella que truca ara, no. La que trucava abans.
Ah, no es deia... La Isabel, tu vols dir? La que cantava?
Sí, la senyora Isabel, és veritat.
La senyora Isabel.
Sí, la senyora Isabel, que, el que vas explicar, no m'ho puc creure.
Però si ho va explicar en Solà, no, no és que ho expliquis jo, és que ho va explicar el mateix Xavier.
No, no. No, no, això no ho sé. No, no.
Sí, sí.
El Xavier el volia anar a veure, però aquests dies que corraven amb el cotxe, però vaig dir, no, no, no.
Sí, sí, ell ho va explicar, l'última festa que van fer, ho va explicar, i a més, ells hi eren a la festa i es van aixecar i la gent els va veure.
Ah, sí.
I ho va explicar al programa, també. Però es veu que aquí, als últims programes, també ho va explicar. Em diu l'Oriol, que ells estaven amb ell. Sí, sí, que era una actriu que feia el paper de la senyora Isabel, que cantava.
I cantava, de veritat, i en anglès i tot, eh?
Sí, sí, cantava.
Sí, sí.
Veus? Quantes coses que s'aprenen, Teresa. Va, a veure si algú pot ajudar amb això. Gràcies per decidir-te a trucar avui, d'acord?
Escolta, continua. Desitjo que continuïs tants anys com puguis, perquè llavors la gent que fem una confiança cega.
Doncs endavant. Escolta'm, si no em fan fora, jo aquí, al peu del canó.
No, no t'han de fer fora. Ja ens queixarem tots, ja veuràs quin soroll. Mare de Déu, mare de Déu.
Molt bé, Teresa, una abraçada ben gran.
Una abraçada per tots.
Adéu-siau, bona nit. Wanna call you on the telephone. I made 1,000 people love me. Now I'm all alone and my resolve is sinking like a stone. What would I even say? I guess it's something that just never goes away. Crowd of thousands came to see me and you couldn't reply for 3 days. Cause I'm stupid and I'm damaged and you're a disaster. When you look into the room, oh, none of it matters. Oh baby, I just buckle my resolution and tatters. Va, que a aquesta hora, 2:15 i pràcticament 3 minuts d'una de la matinada, sóc jo la que us farà una pregunta a vosaltres, ignorants. Algú em sabria explicar què vol dir la frase feta "a cada acte li cal el seu afany"? És una frase que diu un pare a una filla en una conversa que vol ser serena, però que en certs moments es crispa. És una de les 1.000 frases que em vaig apuntar quan vaig anar a veure una obra de teatre que es diu Loop i que es fa al Texas, al Teatre Texas de Barcelona. Una obra que ha escrit Ramon Madaula i que protagonitza ell mateix i la seva filla a la ficció, Júlia Genís, dirigits per Mònica Bofill. Aquesta obra ja es va estrenar el 2025, la primavera del 25, a la sala Flyhard, amb gran èxit, per cert, i ara s'està al Texas de Gràcia, a Barcelona, fins a finals de març. Saludem en Ramon Madaula, bona nit.
Bona nit, ben trobats.
No desvetllarem aquesta frase, a cada acte li cal el seu afany, perquè així els nostres oients poden començar a pensar i després trucar-nos per respondre, que és el que fan sempre en aquest programa, perquè aquí fem moltes preguntes i també es fan moltes respostes. Però és una frase que tu has fet servir alguna vegada a casa o l'has après del teu entorn familiar més gran, o m'ho sembla a mi que és una frase d'antes que es diu "i no pas d'ara"?
Sí, la vaig sentir dir a no sé qui, i no em facis dir qui, però la vaig sentir dir i em va agradar, em va agradar.
Però no l'has fet servir.
D'entrada, la paraula afany és molt maca.
Sí.
Una paraula que m'agrada molt.
Jo reconec que he hagut de buscar què vol dir perquè no l'havia sentit mai.
Bueno, sí.
A veure si els oients ens ho diuen després. Bueno, però tu no l'has fet servir.
No, no la faig servir normalment, però la vaig sentir, la vaig robar ràpid i la vaig col·locar.
Està molt bé. Escolta'm, loop, amb dues os, vol dir repetició constant.
Bucle. bucle. Bucle, que la paraula correcta és bucle, és bucle, en català.
Molt bé.
Però em semblava que bucle no era un bon títol i vaig posar-la en anglès, que no m'agrada. No estic gens orgullós d'això, però
no,
vaja.
No? Del títol, no?
No.
Que no li podies
posar
dir,
un títol en anglès és que em sembla horrorós. No estic...
però ho has fet.
Ho he fet perquè bucle, que és el que jo volia dir, no vaig trobar cap sinònim de bucle que m'agradés. Sí.
I li vas deixar loop. Sí. Molt bé, doncs aquest bucle, no, que en diríem ara, d'on neix la idea que ha acabat convertint-se en aquest text i en aquesta obra de teatre?
Neix de que jo tinc tres filles i les tres se'n van anar de casa ja grandetes, amb 25-26 anys, i a mi ningú em va preparar per conviure amb elles quan són adultes. O sigui, tot va anar com una seda, fins i tot l'adolescència, fins als 20 anys, amb les tres, com una seda. Però a partir dels 20, que ja són adultes i que ja saben moltes coses i que et poden ensenyar moltes coses, compartir l'habitatge amb elles per mi va ser difícil de gestionar. Amb les tres, eh? I ara que se n'han anat, tornem a tenir una relació magnífica. Però, clar, són adultes. Jo recordo que jo amb 20 i escaig d'anys els meus pares no em podien dir res. Però, clar, jo no vivia amb els meus pares, però ara viuen, evidentment, perquè no poden.
Perquè no poden pagar-se un pis, clar.
No se'n poden anar, i compartir és una cosa horrorosa, i llavors s'hi queden, i nosaltres contents que es quedin, però la convivència és realment complicada. Era com a mi. I llavors... trobar la paraula justa. Quan tu veus que vols dir a alguna teva filla que no t'agrada el que està fent, allò... pot, amb tot l'amor del món, trobar la paraula justa és molt difícil, sí. Perquè pots... no, hi ha l'efecte boomerang de seguida. O sigui, és molt difícil. Llavors dius, però tampoc he d'intervenir perquè estem compartint casa, però he de poder dir el que penso, però el que ho dius sempre et surt malament. Mm. És com jugar al 7 i mig, no? Estic fent de pare, jugar al 7 i mig, que o et passes o et quedes curt, no trobes mai la paraula justa per comunicar-te bé quan són adultes, eh?
Sí, és més fàcil quan són petits, per tant, per tu ha sigut més fàcil quan han sigut petites i fins i tot a l'adolescència, que és aquell moment que un dia estàs a baix i l'endemà estàs aquí dalt, vull dir que no saps mai per on et sortiran, però tu dius que això, rai.
Comparat amb a partir dels 20, l'adolescència, clar, no és fàcil, però bueno, els pares estem presents i encara tenim un cert poder... Mm. I una certa autoritat, i crec que ens tenen un respecte, però a partir dels 20 els pares fem nosa, emprenyem, i és que ha de ser així. Però clar, estàs allà, dinant, sopant cada dia, preguntant què fas, què va la vida... Elles és quan comencen a prendre decisions importants de la vida, projectes de vida, què estudien, quines feines fan, i tu, bueno, t'intervens, no intervens, és el gran dubte que jo he tingut, i d'aquí ha sortit loop, que és, són un pare i una filla buscant com comunicar-se i no saben ben bé com fer-ho.
De fet, jo crec que tots els pares que el dia que vaig anar-hi, que érem en aquella sala, ens anàvem mirant en segons quines frases sentíem, perquè ens veiem absolutament amb un mirall, no? És a dir, aquesta frase jo l'he fet servir, o aquesta també, o el clàssic, no? Aquesta resposta clàssica, vull dir que és... Realment no sé si és una obra que vols empatitzar tant amb pares com amb fills, o no t'has decantat, perquè senzillament, ja sé que no és autobiogràfica, però que mostres una escena que pot ser en moltíssimes cases, no?
Jo vaig haver d'esforçar-me molt i li vaig donar a llegir l'obra a les meves filles, perquè no tot passés pel sedàs meu, d'un boomer de 63 tacos. O sigui que el meu sedàs és important, el meu punt de vista, però que també el punt de vista d'ella, que no guanyi ningú dels dos, i que els dos, carregar-los de raons els dos, sense arribar a cap conclusió. I, per tant, em vaig esforçar molt perquè el punt de vista de la filla, que té 25 anys en l'obra, doncs també... no estigués passat pel meu filtre, que segur que és un filtre que no és bo, no? I això, vaig parlar amb les meves filles, vaig que em llegissin, que em diguessin, mira, això, papa, aquesta frase no la diríem mai, una persona de 25 anys, això, i em van ajudar bastant amb això.
Sí. I vas treure coses que et van dir? Vas fer cas?
Sí, totalment, totalment. Mm. Totalment, clar, clar.
Per tant, el llenguatge, realment, la filla parla com les noies de 20 i pocs anys, realment, no?
Sí.
Vull dir que elles et van donar el to, per entendre'ns.
Sí, jo hi ha moltes coses, ja me les sabia,
diguem-ne,
de com
no?
Parlen elles, no? Però sobretot que no es veiés un pare alliçonador. O sigui, el pare és molt alliçonador, però que es veiés que el pare també s'equivoca molt, o sigui... Perquè és aquesta cosa, dius... Quan vols ajudar les teves filles o vols orientar-les, dius... Mm. Tu potser estàs desorientat. els pares estem molt perduts. Dius, com vols orientar una persona si tu estàs desorientat?
Clar, però a vegades no ho reconeixes. No, o no vols, o no en saps.
O no en saps. Mm. És que a mi m'ha costat molt, realment, i per això vaig escriure aquesta obra, saber què dir-los i que no se m'allunyin i que no fer-los mal. Mm. Saps? Trobar la paraula m'ha costat molt.
Ha sigut una mica terapèutica, veig, aquesta obra, també.
No, perquè no, estic igual que com estava. O sigui, per exemple, jo què sé, no? L'obra comença en que la filla demana una maleta perquè se'n va de viatge.
Sí.
I demana la més cara, la gran. Una
sí.
Rimbaud que val una pasta.
Sí,
és l'única
sí.
Bona que tenim. Llavors, tu com a pare, què li has de dir? Et deixo la Rimbaud o et busques la vida? Què és millor per ell? Que es busquin la vida. Estem parlant quan són adults. Quan són adolescents, els pares han de ser i hem de deixar la Rimbaud el que faci falta. Però quan ja tenen 25 tacos i et demanen coses... què els estàs ajudant més? Si els hi ofereixes, els hi dones, o si et negues, diu, no, busca't la vida. Jo aquest dubte no l'he resolt. No ho sé.
Encara no saps
no
què s'ha de,
fer. O quan et demanen diners,
sí.
Què, els hi he de deixar o no els hi he de deixar? O els hi he de deixar fent un pacte? O sigui, bueno, no ho sé. No sé què s'ha de fer.
Segur
que hi ha experts que ho saben, eh?
Sí, segur, però és veritat que a vegades veus famílies en què els pares són molt estrictes en aquest aspecte i et buscaràs la vida... I
això ajuda.
I ha funcionat.
Ha funcionat.
Però, en canvi, en altres llocs, ja et buscaràs la vida i allò ha acabat com el Rosari de l'Aurora. Llavors, clar, no, crec que no hi ha un sistema igual per tothom, no? Dic jo.
Potser els psicòlegs familiars ens podrien ajudar.
Que vinguin a veure l'obra sí. I que facin la seva valoració.
Sí.
Tu, quan vas començar a escriure Loop, tenies clar que volies utilitzar certa ironia i cert humor, però per dir coses... que són molt més transcendentals, molt més transcendents. Que no. Hi ha moltes frases que donen molt per pensar i que, tret del primer somriure, que dius, sí, és clar, després penses i dius, compte, perquè ara te'n diré alguna, no farem spoilers, però te'n diré alguna. Però tu ja buscaves aquesta comicitat perquè la gent entri més, però en el fons estàs parlant de coses que donen per una sessió, eh?
Mira, a mi em va passar que jo no sé mai al principi l'estil quan va començar que m'estava sortint una comèdia i de cop es va anar posant...
Seriosa.
Seriosa. I vaig deixar que fes l'obra... I clar, i al final vaig trobar que jo, volent ajudar, potser he fet mal a les meves filles, amb tot l'amor del món, eh? I penso que els meus pares també, volguem ajudar, em van fer mal, perquè també en l'obra surt, diguem-ne, un loop familiar, no? Amb un fill, el pitjor que li pots dir és que em fas patir. Si li dius... És que et fan patir, però clar. Si dius que et fan patir...
Això no es pot dir?
Bueno, no, almenys en els meus casos, o sigui, has de trobar... Perquè llavors vol dir que no confies en ells.
Ja.
Però clar, si també els confies molt en ells, tampoc... I llavors això per això l'obra se'm va anar complicant amb aquest tema...
I no sabies com sortir-ne.
No, perquè recordava els moments en què jo els deia, és que si em vas, vols fer això, tal i qual, jo patiré, perquè crec que això no ho has de fer en aquest moment, no sé què, però en comptes d'ajudar-los, el que feia és que s'allunyessin de mi.
Clar.
I l'obra s'acaben, els dos personatges, una mica lluny, amb molt d'amor, però acaben fent-se molt mal. Perquè els dos es volen acostar i no saben com fer-ho.
Potser
el combat d'estimar-se, una gran frase del Pau Riba.
Del Pau Riba, sí.
El combat d'estimar-se.
Que surt amb una cançó...
Una cançó que es diu
Dissabte al dematí, sí. Correcte. Després d'aquestes frases que dic que fan pensar, n'hi ha una que diu desistir no és mai un fracàs, a vegades és un acte heroic. Hmm. Aquesta frase...
Aquesta és meva, eh?
No, aquesta és teva. Per això et dic que aquesta diu moltes coses. Em recorda una frase que... d'una altra obra que vaig veure a l'acadèmia, que deia, ara no me'n recordaré, el sí et compromet i el no et... ara no me'n recordo com era, o sigui, el no et defineix. O sigui, és una mica això, no? Un acte, el que tu dius, desistir no és mai un fracàs, a vegades és un acte heroic.
Sí, perquè...
Però tenim una cultura en què desistir és fracassar, eh?
Sí, però tenim una cultura que per no decebre ens immolem.
Clar.
I dius, de vegades, dius, no he de seguir per aquí. No he de seguir per aquí. Però, bueno, ens diuen que no, hem de seguir, que si tu vols ho aconseguiràs, que si vols ho aconseguiràs. No, Però més que vulguis una cosa, de vegades no l'aconsegueixes.
Clar.
I llavors s'ha de saber desistir, i jo crec que és un acte heroi. La gent que diu no ho aconseguiré, això no ho aconseguiré, això és irreal, no arribaré aquí, però hi ha com una cultura que t'empeny, no, pots aconseguir, i sobretot en el món dels artistes, no? Això de, si tu vols, ho aconseguiràs, si no, hi ha molta gent que s'hi ha deixat la vida i no ho aconsegueix. Per tant, desistir a temps és un acte heroic, és dir, no, doncs no. No vol dir que no serveixis per allò, no vol dir, però és que la vida és molt dura i la sort és molt important i de vegades s'ha de saber desistir a temps, i jo crec que és un acte heroi.
I a vegades també passa, que s'ho ha reflectit a l'obra, que en algun moment el pare li diu, tothom serveix per alguna cosa, tu has de trobar el teu forat, per entendre'ns, el teu nínxol, no? El teu lloc on tu has de ser el millor, per entendre'ns, i potser aquesta gent jove que puja no és la seva prioritat, perquè no volen tenir una vida de treballar no sé quantes hores i no fer res més a la vida que treballar, sinó que potser tenen més en compte la seva qualitat de vida. Diu, doncs mira, trobaré una feina, la que sigui, no treballaré tantes hores, però seré feliç així. I a vegades això, segons quins pares, costa una mica, no?
Sí, perquè tenim la cultura nostra que ens ve de l'època dels nostres pares, que has de ser alguna cosa a la vida. I això és una gran trampa. Una gran trampa, o sigui, has de tenir una vida digna i has de trobar la manera de sortir-te'n dignament de la vida, i ja està. I, però, esclar, nosaltres també és veritat que ells venien del franquisme, no havien pogut estudiar, i nosaltres ens feien, has de tenir una carrera, has de tenir ofici i benefici, i tot allò que es deia. I ara això és molt difícil, perquè realment ho tenen molt difícil per aconseguir una feina digna. I estan, això també ho he parlat molt amb les meves filles i amb la Júlia, que ho hem parlat molt, estan cansats i cansades de competir, no? Mm-hmm. Per aconseguir, aplica aquí, fes una entrevista aquí, no sé què, n'hi ha 3.000 per cada lloc de treball.
Han de córrer per aconseguir
clar,
una
llavors,
cosa.
N'hi ha molts joves que estan dient, mira, jo l'únic que vull és una feina que em paguin bé, viure dignament, i llavors dedicar-me a viure la vida. Mm. I també em sembla una postura bastant, que està bé, també, però els pares encara els diuen, no, però has de trobar una carrera, has de trobar la cosa que t'ompli la vida, i això també és un debat que hi ha a l'obra, no? Que l'obra vol que ell és escultor, el pare, i ell és artista, i vol que la filla trobi el seu què, i la filla diu, no, papa, no, tinc ganes, tu ets escultor, i et veig molt amargat. I jo no vull, jo vull ser una amargada, jo vull viure la vida i divertir-me. I això, per un pare que li digui a la filla es vol divertir, és com pecat.
És greu. El dia que jo hi era, vaig veure gent gran, però molta gent jove, al teatre, que això és una cosa que s'ha de destacar, i que tothom sortia molt satisfet. O sigui, connecta absolutament amb tothom, aquesta obra. Tothom agafa la seva part, no?
Tant de bo.
És una mica de la clau, sí. Perquè la sala Fleischer va ser un èxit, i jo el dia que vaig venir estava ple, també. Vull dir que jo crec que aneu força bé,
sí,
no?
Sí, anem molt bé, anem molt bé. Sí, realment. El Texas també és veritat que estan fent una feina magnífica i estan aconseguint públics molt joves. També això és un mèrit del teatre, la gent que ho porta, que estan aconseguint un públic realment molt jove, amb totes les obres que fan, no només amb aquesta, però aquesta també és veritat que ens estem trobant moltes famílies que venen
tots, no?
Pares i fills junts. I veiem que els hi toca per igual, sí.
Tothom se sent interpel·lat. Fa molt que la vas escriure, aquesta obra? Fa molts anys?
No, parell d'anys, deu fer, un parell d'anys. Mm.
Continues trobant-te molt més còmode en textos teus que treballant per altres?
No, molt més còmode no, però és més apassionant. Molt més còmode no, perquè... No, el que passa que, clar, ser, no només ser un actor llogat, que et diuen el que has de fer, posa't aquí i ara digues això, i ara digues això, no sé què, que també està molt bé, però si a més, hòstia, allò, tu, aquella història, te l'has inventat tu, és molt més apassionant. És molt més apassionant. A més, per exemple, amb un equip com aquí, que la Mònica Bofill... ens entenem molt bé, ja n'hem fet algunes junts i m'ajuda molt i podem... Estàs en un procés creatiu que jo comparteixo amb tot l'equip i és molt més bonic que anar de llogat. Però anar de llogat també està molt bé.
Mm. He comptat com a mínim que s'hagin estrenat com una dotzena d'obres de teatre ja escrites per tu.
No les he comptat jo.
Jo les he comptat.
És possible.
I he pensat que segurament en tens d'altres que encara no has estrenat o que s'estan fent, però vull dir que ara hi ha això d'actor de teatre, cinema i televisió i dramaturg, perquè això ja s'ha d'incloure en el targetó, que ja no tenim, però s'ha d'incloure, no? Home,
sí,
12 obres de teatre, estrenades com a mínim, escrites per tu.
Sí, m'hi vaig posar amb 50 anys, vull dir que no és una cosa que l'hagués fet tota la vida, vull dir que... Sí, jo, és que és com una extensió de sector, no?, el d'escriure, és com que surt com una mica com sol, i com que tinc hores lliures, perquè la nostra feina, per exemple, tens gairebé sempre els matins lliures, doncs és una manera de resoldre el dia, posar-te davant de l'ordenador amb coses que et neguitegen, sempre parteixo de coses que em neguitegen, i això que em passa amb això, doncs què em passa amb això? I d'allà intento estirar el fil i surt una història.
I ara estàs estirant més fils?
Sí, ara estic estirant un fil. Sí, un fil.
Estic estirant. Mentre fas les funcions de loop, estàs estirant un fil?
Els matins, sí.
Els matins.
Sí,
perquè aquest loop, després que acabi al Texas, se'n va de gira per Catalunya?
Sí, fem una gira per tot Catalunya. De moment tenim 35 places, que estem molt contents.
35 bolos ja tancats?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, i més està molt bé perquè anem amb espais petits, espais alternatius, no anem a teatres massa grans.
Això és la gràcia d'aquesta obra, no?
També dir, no anem... Que ens agrada molt anar a teatres grans, hi ha teatres meravellosos, però també hi ha teatres de més petit format, molt bonics, que hi anem a bastants llocs d'aquests, que això ens fa molta il·lusió.
Doncs està bé saber-ho, perquè així la gent que ens escolta sap que si no pot venir a Barcelona, que hi ha molta gent que ens escolta de fora de Barcelona, que vigilin els seus teatres,
sí,
dels seus municipis.
A partir del maig, sí,
i que no es perdin aquesta obra, perquè és per disfrutar-la i fer-la disfrutar, i parlar-ne després, que això també està bé. Ramon Madaula, moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit a tothom.
Bona nit.
Aquesta manera de fer, de dir, de ser, assenten sols, mentre onades de tu t'envolten. I aquest feix de llum que esquinça el vidre i omple la cuina i la casa. Amb els ulls negats de son mentre jo escalfo l'aigua i en dir bon dia, haver-me de posar de peus petits només per poder abastar-te. I de sobte estar segur que el futur és una trampa i que el món existeix només perquè existeix aquest gest teu i aquest petit miracle i la cara que poses quan et dic pel nom i aquest jersei carbassa i el tou dels dits i aquestes mans, braços i muscles i el sentit del tacte i la bellesa modesta dels nostres cossos nus acollint-se l'un a l'altre. I estones encara pensar que tot és un gran naufragi i els teus crits i el meu mal caràcter i tanmateix saber que tot forma part del combat d'estimar-se.
Jo he començat aquesta conversa amb en Ramon Madaula dient una frase que la insisteixo per si després voleu trucar a veure si algú la sap, què significa aquesta frase que diu a cada acte li cala el seu afany, que és una frase que fa i que li diu al pare en aquesta filla en aquesta obra de teatre.
Fora,
va, que ens truca al 932077474 per donar resposta a una pregunta que ens han fet avui mateix. Joan Bas, Joan, bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Com estàs?
Bé.
Gràcies per trucar-nos, perquè em sembla que vol respondre a una queixa i una explicació que demanava la Carme de Sant Pere de Ribes de com funciona el tema de les votacions dels Premis Gaudí, perquè ella està molt enfadada perquè no se li va donar en Sergi López i sí el Mario Casas.
Exacte. Sí, pot estar molt tranquil·la la senyora Carme, perquè això es fa d'una forma molt acadèmica. Jo sóc acadèmic i he estat també a la junta anterior, quan hi havia la junta anterior, i puc certificar que les votacions es fan tot a través dels acadèmics. És a dir, hi ha dos tipus de votacions. Una, com ella molt bé ha dit també, que era del públic, aquesta és absolutament de qualsevol persona que pugui estar interessada pot votar i pot enviar la seva votació, i de tota la gent que surt, doncs, de totes les pel·lícules i tota la gent que està nominada, doncs surt un resultat que és el resultat del públic. Uh-huh. I després hi ha la votació dels acadèmics. Tots els acadèmics estem cridats a votar. I les votacions s'envien a un advocat, s'envien a un registre directament, no van directament a l'acadèmia, i allà es fa legalment tot el recompte de les votacions. O sigui que a vegades passen coses molt estranyes perquè, esclar, els acadèmics tenim les nostres idees i a vegades ens agrada molt més una cosa que una altra. I molt bé ho diu, per exemple,
l'Urina,
exacte, que diu que no entén mai com si es vota una pel·lícula no surt el mateix director d'aquella pel·lícula, sí. No? I amb això s'estranya, o sigui, passen coses com aquesta, però que estigui ben tranquil·la perquè les votacions són absolutament tancades, les fan els acadèmics i s'envien a una notaria on es fa un recompte oficial i fins a l'últim moment no se sap qui són els que han sortit. O sigui que és bastant difícil que hi hagi cap mà negra pel mig que pugui fer canviar la votació.
Quants acadèmics sou? Vull preguntar-ho, això?
Jo ara, no, com que no estic a la Junta, no ho sé exactament, però ho van dir la Judit Collell, em sembla, el dia de... Però no, jo crec que són 600, entre 600 o 700 que som ara, crec, eh?
Clar, només que n'hi hagi 300 que votin una cosa i la resta una altra, que és molt difícil, clar, de saber. Està clar que si la votació és tancada i que va un notari, doncs per molt que la oient digui fa tants anys que sempre hi va i que sempre quan el nominen està a punt i mai acaba de guanyar, doncs és perquè no hi ha una majoria d'acadèmics que el votin i ja està, no hi ha una altra cosa, no?
Exacte. Ens sap greu a molta gent, a vegades, perquè ens agradaria molt que sortís la persona que nosaltres creiem i que hi ha coses com aquesta que ha esmentat ella, no? Que no passen, però és que no es pot fer res. I la votació és secreta. A més, se'n fan dues. Primera, hi ha una primera ronda on es voten de totes les pel·lícules que s'han acceptat, perquè s'accepten totes les pel·lícules que es presenten, totes les nominacions que es presenten, sempre i quan reuneixin tots els requisits que demana l'acadèmia. D'un cop inscrites, es fa una primera votació i se'n trien 5 pel·lícules. Aquestes 5 pel·lícules es fa una segona votació, una segona ronda de votacions, i d'aquestes 5 se'n tria una, que és la que va. Igual passa amb totes les altres nominacions.
Clar. I després això, els acadèmics, us ho dieu, a qui heu votat o no?
Jo no. Però, no ho sé, però no, normalment no es parla. No, cadascú vota a qui li sembla i a vegades, doncs, esclar, amb això no vull culpar ningú.
No. És per si un cop ha passat de dir, doncs jo he votat aquest, o doncs ha sortit el que jo volia. No ha sortit. No ho comenteu, no. Això. No.
I si s'ho comenta, a vegades és molt entre petit comitè.
En petit comitè, sí.
Sí, clar, i això no té cap repercussió.
Entenc que aquest any també ha votat Joan Bas, eh?
Sí.
També ha
votat. Sí.
Molt bé.
Els he votat i a més m'ha costat força. I no ha sortit el que havia sortit.
Ja.
I no puc dir res més.
Res més, no. Joan, li agraeixo moltíssim que ens hagi trucat, i perquè, clar, de primera mà, una persona que és acadèmica i que sap com funciona millor que ningú les votacions dels Premis Gaudí, com a mínim perquè aquesta oient, tot i que estava enfadada, doncs quedi tranquil·la de la transparència de les votacions i que tot és segons el que consideren els acadèmics, i no hi ha més.
Exacte.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan Bas, per la trucada de la nit dels ignorants.
A vosaltres, bona nit a tots els ignorants.
Una abraçada, bona nit.
Una abraçada.
aquest programa és una meravella. O sigui, tu tens un dubte sobre les votacions dels Premis Gaudí i et truca un acadèmic català de l'Acadèmia de Cinema de Catalunya que vota els Premis Gaudí i t'ho explica de dalt a baix. En fi, o sigui, és que clar, és un programa excel·lent, perquè passen coses excel·lents. Tant com que ara escoltarem un altre excel·lent butlletí de la una de la matinada, ens posarem al dia de tot i després seguim la segona hora amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses. Fins ara.